Són les 8 del matí. Bon dia des de Palafrugell.
Bon dia de gelades matinals, jornada majoritàriament assolellada, fred a primera hora i ambient més suau al migdia.
Doncs sí, bon dia de gelades matinals. Ara mateix tenim 2,7 graus a la Tallada d'Empordà, 1,1 negatiu, perdoneu, a la Tallada d'Empordà 2,7 negatius, 1,1 negatiu també a Torroella de Montgrí, a la Bisbal d'Empordà, temperatures negatives també, estem als menys 2,4 i la mateixa temperatura ara mateix que a Palafrugell. Dilluns 13 de febrer, encara amb molta fred, amb gelades, sembla que avui no plourà, però aquestes pluges que ens va deixar el cap de setmana passat probablement ens han deixat un cap de setmana doncs, amb gent que ha anat a la neu, amb gent que ha pogut passejar per zones amb una mica més d'humitat, que també s'agraeix degut a aquesta gran sequera que estàvem patint. Així doncs, nosaltres comencem aquesta setmana amb un supermatí, estarem aquí fins a les 9, comencem saludant primer a la redacció del supermatí. Bon dia, Paula.
Hola, bon dia.
Bon dia, Anna.
Hola, bon dia.
Bon dia, Gerard.
Molt bon dia.
Maria Alzina, què tal?
Bon dia.
Ara sí, Maria Alzina, què tal, com
Hola,
estàs?
Bon dia.
Bon dia, Sergi.
Hola, bon dia.
Doncs amb la redacció saludada comencem ja a destacar els titulars de la jornada. Josep Sales torna a presentar les eleccions d'alcaldia de Forallac. Maria.
L'alcalde de Forallac es tornarà a presentar les eleccions municipals comprometent-se a treballar projectes nous pel municipi. Després de 36 anys governant amb majoria absoluta, Sala ha sigut partícip de les transformacions més importants de Forallac.
Maurici Jiménez del PSC presenta una proposta de desenvolupament econòmic per Platja d'Aro, Maria.
El cap de llista es torna a presentar les eleccions plantejant una proposta de desenvolupament econòmic, cooperació territorial i la garantia de funcionament dels serveis públics com a motors del seu programa de govern.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya recolza a Palamós en el conflicte de l'aparcament del barri Esplà. Anna Salvador.
L'antic propietari havia iniciat una demanda contra l'Ajuntament reclamant que el solar era de la seva propietat i que l'Ajuntament hauria de pagar una indemnització de 98.000 euros. El tribunal, però, considera que hi havia una cessió tàcita del solar encara que no s'hagués inscrit al registre.
Solius deixa de rebre els residus municipals de Sant Feliu de Guíxols, Castell i Platja d'Aro, Calonge i Sant Antoni, Santa Cristina d'Aro i Llagostera, Gerard Escaig.
Avui l'abocador començarà la seva clausura i el segellament del dipòsit controlat. Després de 4 dècades de funcionament, la vida de l'abocador de Solius arriba al seu final.
El Consell Comarcal del Baix Empordà impulsa la digitalització del teixit empresarial, Anna Salvador.
Ho fa amb el programa Accelera Pime, que ja està en marxa a les comarques gironines. L'objectiu és digitalitzar petites i mitjanes empreses de municipis de menys de 20.000 habitants. El servei ofereix un assessorament personalitzat i un diagnòstic de la maduresa digital dels negocis.
El Consell Comarcal del Baix Empordà impulsa la digitalització. Això ja ho hem comentat ara mateix. Anna Calonge trenca el silenci, ara sí, i recupera el so de les campanes, Maria.
Per celebrar-ho, els impulsors de Calonge, Quinorés, van organitzar una xocolatada popular i la lectura d'un manifest el passat dissabte 11 de febrer. El sistema del campanar i el rellotge van quedar malmesos quan un llamp va impactar contra el campanar el passat 4 d'octubre.
L'Institut d'Escola Vila-Romà de Palamós incorporarà durant el curs vinent tot el cicle de secundària amb la posada en marxa de quart d'ESO. Maria.
Amb aquesta acció no es requerirà la ubicació de mòduls prefabricats a la zona. El consistori palamosí i el centre educatiu s'han mostrat satisfets amb aquesta solució.
La meitat de l'aparcament del casal de Palafrugell torna a ser gratuïta fins al 31 de maig. Ferran Castelló.
L'altra meitat continua de zona blava i entre el juny i el setembre tot serà de pagament. La part gratuïta està senyalitzada en vermell i és la més propera a l'accés de l'entrada dels vehicles al carrer d'Anselm Clavé. La mesura es va prendre després d'una valoració del Departament de Mobilitat de la Policia Local.
Per avançar-nos també alguns detalls del llibre epistolar Joan Esterric, Josep Pla, Periodisme i Llibertat, cartes 1920-1950, ens va visitar al supermatí la Sílvia Collvinent.
L'epistolari cobreix 3 dècades i es centra a explicar la vida política, periodística, literària i cultural del país durant la dècada dels anys 20 i 30, a través de la informació de les correspondències entre Joan Estalrich i Josep Pla. Tal com declara l'editora, el llibre descriu la relació fructífera, franca i directa entre els dos autors.
8 i 5 minuts. I ara passem a repassar els resultats esportius d'aquest cap de setmana dels equips del Baix Empordà. Meritori empat del Palamós contra el líder Sergi Villena.
El conjunt blau i groc va poder empatar després d'anar per darrere en el marcador i d'aquesta manera va obtenir un valuós punt davant del primer classificat. L'escala s'havia avançat en el minut 51 d'un partit molt disputat, però els palamosins van reaccionar amb un gol a les acaballes.
I espectacular golejada del Calonge.
Els calongins buscaven una victòria que feia 3 jornades que resistia i per fi la van obtenir. Jugant a casa contra el gironès Sàbat, els verd i vermells no van assegurar els 3 punts, però, fins a la segona part.
El Bisbal Bàsquet cau a la pista del líder, Sergi.
El Vic va demostrar la seva condició de millor equip fins ara de la Lliga EVA i va ser capaç de trencar la bona dinàmica que duien els bisbalencs en les últimes setmanes. El resultat final va ser de 76 a 59 i certament els biguetans van dominar des de l'inici del duel.
En hoquei patins, el Palafrugell assegura un triomf necessari.
Calia guanyar per seguir enganxats a la part alta i el corredor Mató no podia fallar jugant a casa. I val a dir que la victòria contra el CUE, el Colegio Alameda de Osuna, es va gestar des del principi del partit.
I una notícia de eSport, ja sabeu, aquesta nova tecnologia que s'està utilitzant ja, que estan utilitzant els clubs esportius reals passats cap a la tecnologia dels videojocs. El Futbol Club Palafrugell acaba la temporada del FIFA amb l'ascens de categoria, Ferran.
La temporada va acabar-se la setmana passada i ara descansen. El nou curs començarà abans de l'estiu i els partits es juguen en horari nocturn. A la represa jugaran a la primera divisió de la PS4 després d'assolir l'ascens. El capità de l'equip, David Albizu, destaca que van jugar amb equips d'alt nivell.
I pel que fa als equips de la ciutat de Girona, comencem, com sempre, amb el futbol. Mal partit del Girona davant d'un Cadis amb urgència, Sergi.
Malauradament, es van combinar els dos factors. Un Cadis que es va mostrar molt sòlid per no deixar escapar la victòria i un Girona que pràcticament no va comparèixer al Nuevo Mirandilla.
I pas important del bàsquet Girona cap a la permanència.
Després de les dues derrotes consecutives, els gironins necessitaven un triomf que esvaís els mals auguris. La visita de l'Obradoiro a Fontejau no era un test fàcil i, a més, la baixa de Marc Gasol, que encara no s'ha recuperat dels seus problemes físics, minvava les prestacions dels locals.
Tot seguit és moment de conèixer la previsió del temps i per fer-ho saludem avui a l'Albert Aparicio. Albert, molt bon dia.
Bon dia.
Amb quin temps comença la setmana al Baix Empordà?
Arrenca la setmana amb poques novetats al temps respecte al que hem tingut durant el passat cap de setmana. L'estabilitat anticiclònica ens porta un dilluns assolellat, amb un inici de matí fred i gelades a extenses zones del Baix Empordà, amb una temperatura mínima de 2 a 3 graus sota zero. Localment, a punts del litoral i interior de la meitat nord de la comarca, es pot formar algun banc de boira o núvol baix matinal, però el sol tornarà a imposar-se una jornada més amb una temperatura màxima al voltant dels 15 graus. Demà i dimecres, sense gaires novetats, en general predomini del sol, matins freds, es repetiran algunes gelades i migdies més confortables sota el sol.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
I arribats a les 8 i 9 minuts del matí, és moment de sentir el comentari d'opinió que avui ens porta Josep Taverner.
Aviat farà 9 anys de la pintada que Enric Ferrés va fer amb falta d'ortografia, inclosa voluntàriament, a la paret que dona al pàrquing del casal i ben a prop de la Fundació Josep Pla, aquell de vegades penso en Palafrugell. L'article que Josep Pla en el volum El meu país comença amb aquest de vegades penso en Palafrugell i fa aquesta descripció dels seus orígens. Palafrugell fou una petita, insignificant població pagesa emmurallada fins que s'inicià la indústria surera. A l'edat mitjana, la població i les terres del terme foren tingudes en domini pel prior de Santa Anna de Barcelona. Així, durant molts i molts anys, el senyor de la vila fou la clerecia. I al final d'aquest text acaba dient: en un poble, és un poble que no està per galindaines ni per orgues. La gent hi és molt sociable, mentre la sociabilitat no sigui una càrrega, i sol tenir un excel·lent paladar. Vaig ser ciutadà de Palafrugell el curs 78-79 com a vicari jove de la parròquia de Sant Martí, un sol any que vaig acabar al Machu Picchu, o millor dit, com a missioner als Andes del Perú. Palafrugell és punt de referència dels pobles de l'entorn per al CAP, per la penya blaugrana o per fer-hi simplement unes fotocòpies. També és referent parroquial i no sols per al tanatori. Aquesta setmana passada he exercit de peix fregit de palafrugellenc. He aprofitat la garoïnada per menjar una dotzena de garoïnes en un restaurant de Llafranc, i encara, després de les garoïnes, un catxuflino de pollastre amb llagosta. Regat amb un bon vi i amb el sol que feia aquell migdia, la platja de Llafranc era un espai tranquil per la poca gent que hi passejàvem. La garoïnada s'allarga fins a finals de març, bona ocasió per acostar-se de nou a Palafrugell o a les seves platges.
Moltes gràcies, Josep Taverner. Nosaltres som tan originals que enllaçarem Josep Pla amb Rihanna, que ahir va tornar a actuar després de 5 anys a la Super Bowl. Please don't stop the music.
I wanna take you away, dance the tape into the music, DJ.
Un quart de nou clavat del matí. Comencem ja amb l'informatiu per destacar les notícies que ens ha deixat aquest cap de setmana a la nostra comarca, el Baix Empordà. Comencem per Josep Pla, que es torna... Josep Sala, perdoneu, que es torna a presentar a les eleccions d'alcaldia de Forallac. L'alcalde de Forallac es tornarà a presentar a les eleccions municipals, comprometent-se a treballar projectes nous pel municipi. Maria Alzina.
Després de 36 anys governant amb majoria absoluta, Sala ha sigut partícip de les transformacions més importants de Forallac. La planificació del polígon industrial entre el 1992 i el 1993 ha estat clau per ajudar a la transformació de Forallac i que s'hagi convertit en un referent a la comarca. L'alcalde explica que els darrers anys no han estat una gestió senzilla, ja que calia conciliar moltes sensibilitats i, molt especialment, fer molta pedagogia. D'altra banda, continua defensant la creació d'aquest municipi com una suma d'identitats perquè la unió ens ha fet més forts, diu. Josep Sala també ha estat president del Consell Comarcal del Baix Empordà i diputat a la Diputació de Girona.
Ostres, Josep Pla com a alcaldable de Forallac seria bo. Es nota molt aquest dilluns. Seguim. Maurici Jiménez del PSC va presentar ahir la seva candidatura a la reelecció com a alcalde de Castell, Platja d'Aro i S'Agaró en un acte a la Sala Rosa de l'antic casino de Castell d'Aro. Maria Alzina.
El cap de llista va anunciar una proposta basada en el desenvolupament econòmic, la cooperació territorial i la garantia de funcionament dels serveis públics com a motor del seu programa de govern, juntament amb una atenció específica a les polítiques d'habitatge i la mobilitat sostenible. Es compromet a persistir en el millor projecte de futur per al poble, explicava Jiménez. D'altra banda, segons explica el Punt Avui, el cap de llista va insistir en que volen continuar governant per consolidar els lideratges que són propis a la Costa Brava, però fent-ho de manera complementària amb la resta de municipis de l'entorn i superar reptes globals.
Seguim. Al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va resoldre el judici del solar de la plaça de Vilaromà a favor de l'Ajuntament de Palamós. L'antic propietari havia iniciat una demanda contra l'Ajuntament reclamant que el solar és de la seva propietat i que l'Ajuntament hauria de pagar una indemnització de 98.000 euros. Anna Salvador.
La sentència presentada pel Tribunal conclou que l'Ajuntament de Palamós no està obligat a iniciar el procés d'expropiació forçosa de l'espai que ocupa l'aparcament. El jutjat ho va desestimar argumentant que hi havia una cessió tàcita del solar malgrat que aquest no s'hagués inscrit al registre. D'altra banda, segons informa el Diari de Girona, el Tribunal sí que va anul·lar la modificació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal que havia promogut l'Ajuntament de Palamós el 2020. L'espai en conflicte es tracta del polígon d'actuació urbana 23, una àrea delimitada pel carrer Gaspar Mates, la prolongació del Zoilo Costart i la Riera del Belllloc. El 1989 va començar a expandir-se i va aconseguir 12 parcel·les urbanitzables a canvi de fer les corresponents cessions al municipi. Una d'elles era el solar afectat que, per error, l'Ajuntament mai va arribar a inscriure en el registre de la propietat. Després que aquest espai funcionés durant anys, i encara ara ho fa, com a aparcament públic, l'any 2016 es va tramitar el POUM per regularitzar la seva situació.
Solius deixa de rebre els residus municipals de Sant Feliu de Guíxols, Castell i Platja d'Aro, Calonge i Sant Antoni, Santa Cristina d'Aro i Llagostera. Avui l'abocador començarà la seva clausura i el segellament del dipòsit controlat. Gerard Escaig.
Després de 4 dècades de funcionament, la vida de l'abocador de Solius arriba al seu final, però segons explica el Punt Avui, l'Agència de Residus de Catalunya considera l'opció de continuar fent servir les instal·lacions com a planta de transferència. Això deixaria una escletxa oberta en la batalla de Salvem Solius, agreujada perquè Sos Lloret s'oposa a l'arribada de més residus. Davant la pressió de Salvem Solius, l'ARC, l'Agència de Residus de Catalunya, va optar per oferir que la quinzena de municipis afectats, els 5 del Consorci i una desena més del Baix Empordà i el Gironès, repartissin les seves restes entre les plantes de triatge prèvies a l'abocament a Vacarisses i també a Lloret, mentre que Torroella faria ús directament de les instal·lacions de Pedret. El divendres, detalla el Punt Avui, l'Ajuntament de Lloret va negar-se l'ús del dipòsit municipal, així que el director de l'ARC va haver de reconduir tots els residus provisionalment cap a Vacarisses, però amb un pretractament i compactació a Solius.
El programa Accelera Pime i l'oficina Accelera Pime Rural Girona per impulsar la digitalització ja estan plenament en marxa a les comarques gironines. Quatre tècnics contractats per la Diputació de Girona a través del Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local han començat a treballar arreu del territori amb l'objectiu d'impulsar la digitalització de les petites i mitjanes empreses i del sector dels autònoms dels municipis de menys de 20.000 habitants de la demarcació. Anna Salvador.
El servei ofereix tasques d'assessorament personalitzat que són gratuïtes i poden proporcionar solucions útils per a les empreses que tenen intenció de potenciar l'ús d'eines digitals. Cada tècnic té un àmbit territorial definit i a partir d'aquí va tenint in situ o en línia les empreses interessades per informar-les sobre les ajudes i solucions disponibles, així com per fer-los el diagnòstic de la maduresa digital del seu negoci. Aquest programa compta amb a la comarca de Baix Empordà amb oficina a l'àrea de promoció econòmica del Consell Comarcal i amb un espai virtual amb continguts en l'àmbit de la digitalització. En aquest lloc web s'hi donaran a conèixer properament les formacions, jornades de treball en xarxa, tallers i xerrades organitzades en el marc d'aquest programa, que té una durada prevista de 2 anys.
Calonge trenca el silenci i recupera el so de les campanes. El sistema del campaner i el rellotge van quedar malmesos quan un llamp va impactar contra el campanar el passat 4 d'octubre, Maria Alzina.
Un dels impulsors de la campanya Calonge Quinorés, Xavi Palet, explica que gràcies al moviment veïnal s'ha aconseguit que el Bisbat de Girona arregli el campanar.
Però bueno, la qüestió és que s'està arreglant i per nosaltres és una satisfacció perquè creiem que la pressió que hem fet ha servit per agilitzar això, si no... potser no hagués fet res i hagués quedat el poble amb aquest silenci etern. I per part nostra, com a portaveu de la campanya, pues estem contents, estem satisfets.
La campanya va començar el mes de novembre quan va esclatar la notícia als mitjans de comunicació. Xavi Palet reconeix que en aquell moment Calonge Quinorés va agafar volada. Tot i això, no van rebre cap resposta ni de l'administració ni del bisbat. En passar les festes i sense sentir encara el toc de les campanes, els veïns van decidir organitzar més actes. Parlant amb els operaris que estan arreglant el campanar, Xavi Palet va assabentar-se que d'una part de les despeses de la reparació se n'ha fet càrrec el bisbat. A més, Xavi Palet explica que en cap moment s'han posat en contacte amb l'associació veïnal per explicar-los com es trobava el procés. Des de l'associació Calonge Quinorés volen intentar crear una nova melodia perquè pugui sonar en ocasions especials o rellevants. Per això, aquesta setmana reuniran amb un compositor el responsable de la central del campanar de Calonge i en Xavi Palet per parlar d'aquest projecte.
L'Institut d'Escola Vilaromà de Palamós incorporarà durant el curs vinent tot el cicle de secundària amb la posada en marxa del quart d'ESO. Amb aquesta acció no es requerirà la ubicació de mòduls prefabricats. El consistori palamosí i el centre educatiu s'han mostrat satisfets amb aquesta solució. Maria.
L'ampliació de les aules, que són necessàries per als alumnes de quart, es farà a l'espai que actualment ocupa l'antic gimnàs i el dipòsit de documentació de l'Arxiu Municipal, situat al costat de l'edifici escolar i que l'Ajuntament de Palamós reubicarà possibilitant cedir tot aquest àmbit de l'escola. Les noves aules se situaran en aquest espai que ocupa uns 240 metres quadrats, annex a l'edifici de l'antiga escola que actualment ja acull les classes de primer a tercer d'ESO i les dependències de l'aula d'aprenentatge. El Servei d'Arxiu Municipal té la seva seu administrativa i de consulta a l'edifici de la Casa Montaner i el dipòsit de documentació és l'únic espai descentralitzat d'aquest servei. Tot el fons que conté serà traslladat ara a un nou espai que ja s'està habilitant en un annex de l'equipament municipal de la nau dels 50 metres. L'Ajuntament de Palamós i la comunitat educativa de l'Institut Escola Vilaromà es mostren satisfets amb la solució acordada. La regidora d'Educació del Consistori, Laura Lafarga, reconeix que ha estat una solució pactada i consensuada entre tots els actors implicats.
Els hi varen plantejar, no sé si eren 4 o 5 opcions, ara no ho recordo, unes amb mòduls, altres sense mòduls, una amb 2 aules i mòduls, diferents opcions i amb consens. Vam pensar que la millor opció era la d'adequar els espais i no haver de tenir barracons.
Laura Lafarga explica, però, que segueixen demanant al Departament d'Educació la redacció del projecte i la construcció d'un nou edifici que acolli en un mateix espai tot el cicle de secundària del centre.
La meitat de l'aparcament del casal de Palafrugell torna a ser gratuït fins al 31 de maig. L'altra meitat continua de zona blava i la gratuïta està assenyalada en vermell i és la més propera a l'accés d'entrada als vehicles del carrer d'Anselm Clavé. Ferran.
La mesura es va prendre després d'una valoració del Departament de Mobilitat de la Policia Local. La zona gratuïta, o d'estacionament lliure, funcionarà entre l'1 d'octubre fins al 31 de maig. En canvi, entre l'1 de juny i el 30 de setembre serà de zona blava. Per altra banda, la zona blava permanent continua amb les condicions actuals, amb 3 hores gratuïtes pels residents i mitja hora per tothom. El consistori vol seguir el mateix model que a Camp d'en Prats, amb una part gratuïta i una altra de pagament. Aquesta mesura suposa revertir el canvi aprovat l'any passat. Es va decidir que tot el casal fos de pagament per la poca rotació. A més, també per l'elevat nombre de vehicles que s'hi apropen per anar a la zona comercial de Palafrugell.
El divendres passat a les 7 de la tarda, la Fundació Josep Pla va acollir la presentació del llibre Joan Estelric, Josep Pla, Periodisme i Llibertat, cartes 1920-1950. Per saber-ne més, vam conversar amb Sílvia Collvinent, curadora del volum.
Collvinent comenta que en les cartes pot veure un escenari molt interessant per conèixer la relació que tenen i també la vida política, cultural i periodística d'aquest període, sobretot dels anys 20. A més, afirma que ambdós depenien professionalment de Cambó i, de fet, Estelrich ajuda a promoure Pla com a escriptor. Estelrich li va encarregar moltes coses a Pla, que ell s'estrenava com a periodista en aquella època. Una relació molt intensa durant aquells anys i també internacional.
La relació és molt intensa durant aquests anys. Pla és a França, durant la dictadura de Primo de Rivera, i treballa sobretot des de fora. És un Pla molt internacional, com també és un Estelric molt internacional, perquè durant la dictadura Estelric promou, està al capdavant d'una plataforma molt, molt important, que és Expansió Catalana, finançada per Cambó, i està treballant també en contacte amb França. Expansió Catalana té un desplegament a França molt important, i Pla és un contacte que treballa per ell, diguem-ho així, en aquesta qüestió de la internacionalització del conflicte català, de la qüestió catalana, durant l'època de la dictadura. Això és un aspecte polític i cultural molt interessant que es tracta a l'epistolara.
L'estudi amb el qual s'ha pogut escriure aquest llibre epistolar va començar fa molts anys gràcies al fons Estelric dipositat a la Biblioteca de Catalunya.
Un procés que ha finalitzat ara i que es va iniciar entre l'any 2008 i 2010. Collvinent exposa que es va fer l'estudi previ d'aquestes cartes perquè hi havia molts materials informatius que permeten precisar moltes informacions periodístiques, culturals i de les relacions entre ells. Sobretot remarca l'avantatge que Estelrich ho va guardar tot, bastant semblant a Pla. Per això es compta amb la documentació original, la qual es pot anotar i donar pistes amb molta precisió d'aquestes dades bibliogràfiques i culturals.
Fins ara s'ha anat fent feina per part de molta gent d'estudiar aquest riquíssim fons que ha donat moltes pistes, no només per estudiar tota l'activitat d'Estelric al capdavant de la Barra de Metge, sinó també l'activitat d'Estelric com a agent cultural de Cambó, l'activitat d'Estelric amb tots els seus contactes a França, la labor que fa Expansió Catalana durant la dictadura de Primo de Rivera. És a dir, Estelric és un home amb una capacitat de treball immensa que té molts flancs d'actuació, té molts flancs d'actuació, i el periodístic naturalment és un de molt important perquè està al capdavant és l'encarregat de coordinar els corresponsals de la Veu de Catalunya a l'estranger, i ell mateix col·labora amb moltíssims articles a la Veu de Catalunya, que és l'òrgan de la Lliga, sobretot articles culturals,
Després dels anys 50 van continuar intercanviant-se correspondència, però comenta la curadora que hi va haver un silenci molt important a causa de la Guerra Civil.
Les cartes queden interrompudes i un cop acabada la guerra, la relació es refreda. Anys més tard es reprèn i li segueix enviant encàrrecs a Pla, però molt més tallada. Finalment es van retrobar anys més tard col·laborant a la revista Destino, on ambdós tenen columnes pròpies a finals del 40 i a principis dels 50.
I d'alguna manera allà, precisament treballant a Destino o col·laborant a Destino als anys 50, hi ha un últim episodi de finals de 40, principis dels 50, hi ha un episodi de xoc entre els dos personatges, que es reflecteix també a les cartes, perquè Pla, diguem-li, fa una embestida contra Estelric i la seva visió encara idealista, mantinguda tant després de la guerra, i Pla i Estelric se'n ressent molt. Tot això s'explica a les cartes i ara no ho explicaré en detall.
No.
L'Ajuntament de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura vol fer més visible el seu patrimoni arquitectònic. Per això ha impulsat diverses visites gratuïtes en punts claus del municipi, com la Torre de l'Homenatge o el Monestir de Cruïlles, en col·laboració amb l'empresa Turismon. Avui ens visita una de les impulsores del projecte i regidora de Turisme de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Concepció Torres. Bon dia, senyora Torres.
Hola, bon dia a tothom.
En primer lloc, per què van decidir des del municipi donar més visibilitat al seu patrimoni arquitectònic?
Bueno, en primer lloc, doncs, perquè considerem que tenim un patrimoni que és molt interessant i creiem que és important, doncs, que la gent hi tingui accés i es pugui veure, i llavors per això vam decidir encarrilar aquesta sèrie de visites amb col·laboració amb els guies de Turismon, que, bueno, ens van plantejar una... Bueno, ja vam començar l'any passat amb una prova pilot, així que en van fer 4 de la torre, centrades a la Torre de Cruïlles, i aquest any ens hem doblat, intentant, doncs, que quasi cada mes tinguem una visita a fer, gratuïta, i així, doncs, també desestacionalitzar una mica el que és el municipi, no?, o la zona, que nosaltres a l'estiu, doncs, estem com sobrepassats de gent, no?, com a tot arreu, sobretot al mes d'agost. Llavors, doncs, intentem que al llarg de l'any, doncs, com ara aquest dissabte hi va haver ja una visita, el proper mes una altra, de cares a tardor n'hi haurà més, doncs, bueno, que la gent, doncs, vingui i coneixi el nostre entorn.
Ens pots fer 5 cèntims sobre de què tracten aquestes visites, què és el que s'acaba visitant?
Sí, bueno, per una banda tenim les visites que es fan a la torre de Cruïlles. La torre, bueno, normalment està tancada al públic, només fins ara s'obria un dia a l'any, que era el dia de la Festa Major de Cruïlles, que estava oberta. Llavors, doncs, bueno, vam decidir que, ostres, que és un monument prou important perquè la gent hi pugui accedir. Ens vam informar en quant a accessibilitat i tot plegat, per seguretat, no? Perquè vull dir, és una, a la fi al cap puges per una escala que, bueno, és una mica complicada, i res, llavors ja vam rebre una sèrie de recomanacions, com procedir, etc. I bé, llavors es fan unes visites a la torre, que pots pujar fins a dalt i veus totes les vistes, i bueno, a part de l'estructura, que és ben curiosa. Després d'aquest any hi hem afegit unes visites al monestir de Sant Miquel, de Cruïlles, que està ben bé, res, està al costat de la torre, les fem combinades amb la torre. El monestir, diguem, la concessió del monestir, les visites les té assignades al Consell Comarcal, el bisbat va decidir traspassar-ho tot al Consell Comarcal. Ara el Consell Comarcal ja ha fet una sèrie de obres d'adequació, que hi va haver unes humitats, etc. Llavors nosaltres, com des de l'Ajuntament, tenim un conveni on podem disposar de certs dies per visitar-lo. Llavors vam decidir que això era un element prou important, com que la gent el pogués veure i pogués anar-hi a visitar. I llavors hem fet una sèrie de visites on combinem la torre amb el monestir, que s'hi pot anar a peu, que és qüestió de 10 minuts caminant.
Perfecte, és a dir, són força accessibles aquestes visites,
sí.
Entenc. Com dèiem, aquestes visites es fan en col·laboració amb l'empresa Turismon, si no vaig errat. Per què van decidir treballar amb aquesta empresa?
De fet, van ser ells que ens van venir a picar a la porta.
Ah, perfecte, genial.
Sí.
És a dir, va ser al revés.
Bueno, ens van fer aquestes propostes i ens van semblar prou interessants. I bueno, ja hem arribat a un acord amb ells, són visites gratuïtes, és a dir, el cost l'assumeix l'Ajuntament, i simplement els visitants han de contactar amb Turismón i apuntar-se el dia que toca la visita.
Aquest 11 de febrer, com comentàvem, es va fer la primera visita a la Torre de l'Homenatge. Com va anar aquesta visita?
Bé, bueno, ara febrer és una època, bueno, és un mes que, bueno, no sol venir gaire gent, però tot i això, unes 15-20 persones hi van ser-hi.
Perfecte. Per tant, podem qualificar-ho com a èxit, no? Vull dir, us interessa, al final, el que comentaves al principi, us interessa que aquestes visites es comencin a fomentar ara per desestacionalitzar una mica com potser tota la nostra comarca, no?, que té aquest problema.
Exacte.
A vegades fins i tot amb els festivals, a vegades ens trobem que parlem amb gent, amb promotors que diuen, ostres, doncs és que intentem fer-ho al novembre, fer-ho al febrer, fer-ho al gener, perquè està tan atomitzat, tan massificat a l'estiu, doncs que busquem una mica això, no? També al final és una mica l'objectiu que busqueu des de l'Ajuntament.
Sí, exacte, totalment. Sí, vull dir, a l'agost hem reduït, sobretot, bueno, hi ha una visita a Monells, però que dins dels espais mitjavals, en un altre àmbit de visites, però realment el gruix de les visites les hem centrat entre primavera i tardor.
Uh-huh. I ja per acabar, Concepció, si volem fer aquestes visites, ens hem d'apuntar a algun lloc en especial? Cal fer reserva prèvia?
Sí, efectivament, s'ha de fer una reserva prèvia, us heu d'apuntar via l'agència, doncs, Turismón, i ells, doncs, ja ho gestionen tot.
Genial. Doncs queda dit, Concepció Torres, moltíssimes gràcies per atendre'ns al Supermatí, i desitgem que aquestes visites, doncs, vagin agafant cada vegada més força, i sobretot que no es basin només en l'estiu, com comentàvem, que també hi hagi aquest interès en visitar el municipi a l'hivern.
Exacte, d'això es tracta, que la gent s'apropi aquí a l'entorn, a la comarca, doncs, fora de mesos d'estiu.
Perfecte, que tinguis molt bon dia.
Igualment, gràcies.
Adéu-siau.
Face to face, I wanna take you away. This is taping to the music. Please don't stop the music, music, music,
music. I quan falten 3 minuts per 3 quarts o 9, repassem els resultats esportius d'aquest cap de setmana dels equips del Baix Empordà. Comencem amb el meritori empat del Palamós contra el líder. El conjunt blau i groc va poder empatar després d'anar per darrere en el marcador i d'aquesta manera va obtenir un valuós punt davant del primer classificat. L'escala s'havia avançat en el minut 51 d'un partit molt disputat, però els palamosins van reaccionar amb un gol a les acaballes del partit. Sergi Villena.
El Degà venia d'una gran victòria al camp del Granollers, mentre que els escalencs volien trencar amb la mala ratxa dels seus últims 3 partits en què havien sumat només un punt. El repartiment de punts fa justícia al que es va veure damunt del terreny de joc i situa el Palamós en la 8a posició amb 24 punts. L'escala, per la seva banda, continuarà liderant la classificació amb 36 punts. El proper partit de l'equip entrenat per Àlex Redondo serà diumenge dia 26 de febrer al Camp del Mollet.
I espectacular golejada del Calonge. Els calongis buscaven una victòria que feia 3 jornades que resistia i per fi la van obtenir. Jugant a casa contra el Gironès Sàbat, els verd i vermells no van aconseguir els 3 punts fins a la segona part, Sergi.
Sí, perquè al descans, un curt 1-0 obligava els locals a sortir molt forts en el segon temps. I així va ser. A la represa van arribar 4 gols més que establirien el 5-1 definitiu. Amb aquest important triomf, el Calonge ja suma 32 punts i torna a estar entre el grup d'aspirants a l'ascens de categoria.
I ara ens anem cap a una notícia diferent pel que fa al format esports, i és que el Futbol Club Palafrugell tanca la temporada al FIFA de la PlayStation 4. Aquest curs han participat en 3 lligues i han guanyat 2 títols, i a més, l'ascens de categoria. Ferran.
L'equip palafrugellenc ha jugat en diverses competicions, però la més important és la BFL. Va assolir molts bons resultats a la primera volta del videojoc. Malgrat això, David Albizu, el capità de l'equip, apunta que el ritme va baixar una mica a la segona volta. Tot i això, no va notar-se en els resultats.
No hem patit gaire en el sentit de punts, perquè els títols els vam tenir una falta de 5 jornades i l'altra falta de 2. I l'ascens el teníem garantitzat també un parell de nits abans del final de temporada.
La temporada va acabar-se la setmana passada i ara descansen. El nou curs començarà abans de l'estiu i els partits es juguen en horari nocturn. A la represa jugaran a la primera divisió de la PS4, després d'assolir l'ascens. El Bizu destaca que van jugar amb equips del nivell.
Va dir VFO, que és la lliga a nivell estatal més important. Llavors, aquesta temporada que ve, que és abans de l'estiu, la jugarem a primera de PS4, perquè diguem que al ser un equip de nova creació no ens van donar plaça a primera, ens van donar a segona. Bueno, n'hi ha 4 o 5, o sigui, vull dir, no, estàvem bastant a dalt, però per nivell de l'equip hauríem d'estar a primera divisió des de la primera temporada.
Explica que el Palafrugell és un equip ofensiu perquè no dominen molt la defensa. Apunta que la pròxima temporada serà un repte amb l'objectiu de ser els campions. L'equip palafrugellenc fa una rotació d'uns 16 jugadors en els diferents partits. A més, disposa d'uns 3 o 4 que els ajuden quan és necessari. El Bizu afegeix que només hi ha un jugador de Palafrugell i per aquest motiu anima tothom a apuntar-s'hi. Ara s'obrirà el mercat de fitxatges per fer noves incorporacions.
Ens agradaria tenir alguns jugadors més del poble o de més que al final també sentin el que és el Palafrugell i ens ho puguin explicar també des del seu punt de vista. Ens agradaria.
Per ara, el Futbol Club Palafrugell juga amb la PS4 i té previst fer el salt a la PS5 passat l'estiu. Això també ho farà molts dels altres equips.
I pel que fa als equips de la ciutat de Girona, comencem, com sempre, amb el futbol mal partit del Girona davant d'un Cádiz amb urgències. Malauradament es van combinar els dos factors, un Cádiz que es va mostrar molt sòlid per no deixar escapar la victòria i un Girona que pràcticament no va comparèixer al Nuevo Mirandilla. Sergi.
En un partit marcat pel fort vent que bufava a l'estadi gadità, la primera part va acabar amb un 2-0 que seria el resultat definitiu. Els gols d'Escalante i Sergi Guardiola van arribar amb tota justícia i, de fet, n'haurien pogut ser més. Al segon temps, amb un conjunt local que va disminuir la seva intensitat, els gironins tampoc van ser capaços de crear gaire perill. Caldrà reflexionar, perquè jugant com divendres, el Girona podria passar angúnies d'aquí a final de temporada.
I acabem ja amb el repàs esportiu. Pas important del bàsquet Girona cap a la permanència. Després de les dues derrotes consecutives, els gironins necessitaven un triomf que esvaís els mals auguris i la visita de l'Obradoiro a Fontejau no era un test fàcil. A més, amb la baixa de Marc Gasol, que encara no s'ha recuperat dels seus problemes físics, minvaven les prestacions dels locals.
Doncs sí, però un gran treball de tot l'equip, amb paper destacat de Taylor amb 16 punts, Krasin amb 14 i Garino amb 13, van permetre obtenir una victòria vital en el camí cap a la permanència. El 93-76 final deixa el bàsquet Girona en la 12a posició abans del període de descans de l'ACB per la Copa del Rei i les finestres FIBA. Els d'Aito tornaran a jugar el primer cap de setmana de març a la pista de l'Unicaja de Màlaga.
I ara és moment de baixar una mica revolucions, parlar una mica de la gastronomia i de tot allò que ens ofereix la nostra comarca, que no és poc. Tenim amb nosaltres ja l'estudi, i els tindrem durant cada dilluns, l'Eduard i la Laia de Un Mos, Un Glob. Què tal, com esteu?
Bon dia.
Molt bé.
Esteu bé?
Contents de ser-hi.
Comença bé la setmana?
I tant.
Sí?
Sí.
Prova d'una miqueta el micròfon.
Moltes activitats.
Moltes activitats?
I tant.
Sí. Vau començar la setmana passada amb aquesta secció. Jo, de fet, no hi era, però hi havia el director de Ràdio Capital, Miquel 40. Ens han comentat que va anar molt bé, que esteu també contents i amb il·lusió, no?, de començar una mica aquest projecte.
I tant.
Ens podeu explicar una mica de una mica quin és l'objectiu de la vostra pàgina?
Jo, tal com vam dir la setmana passada, em penso que és una mica un blog que nosaltres anem recopilant totes aquestes experiències gastronòmiques, tant de menjar com de beure, i també sobretot de la coneixença dels productors i productores, tant si són més petits o més grans, i també si es pot ajudar en aquest aspecte, doncs
sempre serà benvingut, no? I en farem difusió. Què ens porteu avui?
Doncs avui ens anem cap a l'Alt Empordà. Seguim a l'Empordà, però una mica més
una
al
mica
nord.
Més cap amunt.
Més concretament cap a Llançà, per descobrir un projecte molt i molt interessant. I avui parlarem de licors i destilats artesans, fets a casa nostra.
Molt bé.
Doncs bé, avui parlarem de licors que ball. I, bueno, per fer una mica d'introducció, antigament els licoristes doncs, eren botànics, estudiosos de les herbes, i a dia d'avui, en molts casos, el sector de la licoreria ha adoptat una vessant potser una mica més química, no? I ha deixat de banda una mica la que és la cultura i la tradició que l'havia fet créixer. Però Licors Cavall va néixer precisament per reivindicar l'artesania dels inicis, els sabors purs, allunyats d'essències i colorants, i per això són licors de paisatge, fets amb herbes i fruites de la terra i amb dos ingredients imprescindibles que caracteritzen l'Empordà i la Costa Brava, la tramuntana i la seva salinitat al costat del mar.
Que no poden faltar.
Exacte.
No poden faltar.
Doncs, Cavall, d'on ve el nom? El què, el primer tram de la paraula, fa referència a Quer, que vol dir pedra o roca. I, per tant, el nom de Cavall fa referència a la vall dels Quers, que és la vall, les valls de les pedres. De fet, anant cap a Llançà, dins del terme municipal de Vilajuïga, hi ha el castell de Carmençó, que és una fortificació del segle X, construïda al cim d'un turó doncs, molt pedregós. Doncs això, Licors Cavall és un projecte de l'Isaac i la Pilar, que van començar fa 4 anys i van decidir, bàsicament, fer un canvi de vida radical. Van deixar les seves respectives feines a Barcelona i van tornar a l'Empordà per convertir el seu hobby en la seva feina. Van iniciar el seu projecte personal, que és aquest, el de Licors Cavall, i és un producte 100% artesà i natural, fet a la seva destil·leria de Llançà, ubicada a una gran casa de pedra construïda al segle XI. Què més?
A l'Isaac el tenim a l'altra banda del telèfon.
Exacte.
El saludem?
Saludem-lo.
Isaac, estàs per aquí?
Hola, bon dia.
Bon dia. Ningú millor que tu per explicar-nos tot el que estem parlant avui, tot el que ens expliquen l'Eduard i la Laia a la secció d'avui. Què tal, com estàs, Isaac?
Bé, molt bé, molt bé. Doncs esperant això, esperant doncs, començar i, bueno, i anar responent el que pugueu, els dubtes, el que pugueu preguntar.
Mm-hmm. Ens explicarà una primícia, l'Isaac.
Hi ha primícia?
Jo l'ho explico.
Però cap al final.
Sí, exacte.
Ah, doncs, sí, doncs també, ens esperem, no fem spoilers. No fem spoilers.
Sembla bé, podem encara explicar els productes que podem trobar a la licoreria.
Sí, i tant.
Com dèiem.
Ara teniu la pressió...
Si us puc explicar un moment, doncs això nosaltres vam obrir, jo treballava a la caixa, la meva parella treballava, jo soc de Llançar tota la vida, uh-huh. Doncs treballava allà en un laboratori càrnic, és biòloga, i bueno, vam decidir, doncs, plegar doncs, a les nostres feines i obrir doncs, una... sense tenir una gaire ni idea, la veritat és així. doncs vam llançar l'aventura d'obrir doncs, una petita, doncs, en aquell moment minúscula, doncs, destil·leria de licors naturals, i mira, i fins avui.
Doncs a vegades sense tenir-ne ni idea i posant, com diuen, més ganes que talent, el talent ja es va trobant.
El talent s'agafa treballant.
Exacte, s'agafa treballant i a vegades com surten millor les coses. Ara l'Eduard ens volia explicar també una mica els productes, no? Que tenen a...
Sí, més que ràbia, si ens en deixem algun que l'Isaac ens ho digui.
Tenim la pressió, ara.
Però tenim aquí una llista perquè els vam anar a visitar i ens vam rebre amb els braços oberts. Quins licors i destil·lats trobem a casa seu? Per exemple, tres tipus de ginebra. La de Cap de Creus, que és una dry gin. La ginger, que és una ginebra també feta al Cap de Creus, macerada amb gers, camamilla i canyella. I també la ginca de Ques. Tenim aquestes tres ginebres. Quatre tipus de ratafia. La d'herbes, la de codony, la de nous. I l'última, que és la ratafia clandestina de la República Catalana. I pel que fa al licors, trobem el de cafè, el d'herbes, el de camamilla, el de cireres, fuig del bosc, gers, aranyons, que és el que en diem el patxaran, el de llimona, el de poma, el de taronja i el de negre. A més també tenen, per ser pròxims a terres franceses, fan un pastís també, que és aquesta beguda que ells l'utilitzen com a vermut, podríem dir, barrejada amb aigua. Tenen un rom que es diu rom mariner, que és un dels pocs roms que hi ha a Catalunya, un vodka que es diu Catalonski, que és una novetat d'aquest passat mes de desembre, per cocteleria i barrejar amb sucs de fruita, per exemple, i després, seguint amb la primícia que tenim avui, estem parlant doncs, que estan elaborant des de fa 2 anys el primer whisky català, en tota regla, primer whisky, perquè s'ho han fet tot, i ara mateix doncs, està reposant a les botes perquè l'any vinent doncs pugui sortir el primer whisky català de la història.
El primer whisky català de la història. Això és la primícia?
Encara n'hi ha un altre.
Encara n'hi ha un altre.
Exacte, encara n'hi ha un altre més sonada, em sembla.
S'ha deixat alguna cosa, Isaac?
Doncs sí. No,
això,
licors de fruites, però bueno, estem amb evolució constant, per exemple, doncs ara doncs, estem a punt, doncs, bueno, el traurem, doncs, justament amb un de la Cerdanya, que és un també un projecte bastant similar al nostre, que era un senyor doncs, que tenia un restaurant que tenia no sé quants de quasi 100 empleats i un dia se'n va cansar i una d'aquestes multinacionals li va comprar i doncs va decidir doncs, anar a la Cerdanya doncs, a fer xarops de vet natural. I ara doncs, trobem un... Doncs imagina't també quin canvi. I ara doncs, segurament trobem un licor de vet doncs amb això, no? Llavors, doncs, per tant, doncs, sí, la família de licors que hem explicat doncs, segurament doncs, anirà creixent perquè doncs, bueno, doncs, al llarg d'aquest camí ens anem trobant doncs, amb gent singular també i anem fent nous projectes i noves coses que puguin aportar valor afegit, no? I això sí, jo explicava del whisky doncs, bueno, doncs, fa un parell d'anys una mica més perquè clar, doncs després fa un parell d'anys vam començar, però jo abans vaig començar a rumiar maquinària i coses que feien falta perquè vaig veure que no s'havia fet mai whisky a Catalunya.
I perdona, Isaac, i com és que no s'havia fet mai whisky a Catalunya? Imagino que no és la millor terra per fer-ne, imagino, des de la desconeixença, i corregeix-me si no és així. Imagino que no deu ser la millor terra, no devem tenir potser les millors condicions, però no se n'havia fet mai I tu n'estàs fent?
Sí, sí, primera, si ho arribo a saber, potser no ho faig ni jo, perquè això, això per començar, que passa que em vaig trobar que ja tenien tota la maquinària comprada i ja no ens podíem fer enrere, però si ho arribo a saber, potser no, perquè és un cristo molt important. Llavors, bueno, doncs feien falta tres ingredients. Clar, un ingredient molt important és l'aigua, no? Encara nosaltres tenim la sort, per això doncs, jo crec que no es pot reproduir, doncs que estem a dintre doncs, com una espècie de convent que depenia de Sant Pere de Roda, i al mig hi tenim un pou doncs, que s'ha tret d'aigua des de temps immemorials. Per tant, doncs, aquest ingredient, doncs, a més, és una aigua molt bona. Estem a escassos 4 quilòmetres en línia recta de Vilajuïga, que ja sabeu que és una aigua molt bona. Llavors, doncs, és una aigua que diuen que ve de Canigó, l'aigua d'aquesta zona. Llavors, és una aigua molt bona. El segon ingredient són els llevats. Els llevats, doncs, sí que no... inicialment m'han fet venir doncs, uns llevats doncs, típics de whisky doncs, de fora, de Suïssa, perquè aquí no n'hi ha. Però una vegada, però aquests llevats, des de l'inici, que els hem anat mantinguent vius. Fem com una massa mare i tenim doncs, els mateixos llevats des de l'inici. Llavors, pues, des que van arribar, que ja són d'aquí, no? I després, el tercer ingredient, que és la malta d'ordi, val? I quan diem malta d'ordi, estem parlant, doncs, de cereal n'hi ha molt, no?, aquí a Catalunya, però que serveixi per fer whisky n'hi ha molt poc, val? Llavors, doncs, per què? Pues, per exemple, en el cas de l'ordi, primer que les terres d'aquí no són les més fèrtils, que en el nord d'Europa i així, doncs, són molt més fèrtils d'aquí.
Isaac, perdona que et talli, és que ens queda només un minut de programa i encara no hem dit l'exclusiva.
Sí.
Ho dic perquè no ens quedem amb la mel als llavis.
Doncs vam començar a fer whisky i faltava, doncs, el que no hi ha és aquest ingredient tan important i principal, que és la malta d'ordi. Llavors, la malta d'ordi simplement és un tema, doncs, l'ordi s'ha de remullar, s'ha de fer germinar i tota una història. Aquí de malteries no n'hi ha, doncs n'hi ha una, que es diu Estrella d'Am, i ja està. I llavors n'hi ha una molt petita que va sembla que vam començar nosaltres, doncs, que són uns cervesers que es fan ells de malta. Però bueno, doncs, els excedents, doncs nosaltres doncs, vam començar a fer el nostre whisky amb els seus excedents. Problema, necessitem molta més malta d'ordi doncs, de la que hi ha disponible, llavors al final hem decidit obrir la nostra malteria.
Ostres, i aquesta és l'exclusiva. Isaac, amb això hem d'acabar, ens despedim amb això, l'exclusiva és molt bona i ho anirem seguint. Moltíssimes gràcies per atendre'ns avui, per estar amb nosaltres també. Perfecte. En aquesta secció d'Un Mos Un Glob. Adéu-siau. I a vosaltres, Eduard.
Gràcies a vosaltres.
Eduard i Laia, a vosaltres també moltes gràcies. Ens veiem el dilluns que ve.
Molt bé, bona setmana.
Va, doncs nosaltres ens veiem, ens escoltem demà com cada dia de 8 a 9 al Supermatí.